Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Nou minuts els que passen de les 11 del matí i aquesta és la sintonia de Ritme Sant Cugatenc. Saludem la Jéssica Sotodossos. Jéssica, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Que a més avui de parlar-nos de moltes coses, de música de festa major, d'alguna novetat de cara al futur més immediat, ens parlarà doncs d'una proposta amb un convidat especial i que amb aquesta música em desquadra una mica. Sí. Perquè normalment no és la seva.
No. I també tot s'ha de dir que la setmana passada vaig fer ja el Ritme Sant Cugatenc,
que avui no
aquest
tocaria.
Espai musical avui no em tocaria, li tocaria al Xavier Blanc, però avui no ve en qualitat d'expert fent una secció, ve en qualitat d'expert, però com a protagonista.
Com a convidat.
Donem pas a la música i així el contextualitzem millor.
Doncs en realitat no sé si el que farem avui serà una fusió, un Ritme Sant Cugatenc amb un fons clàssic. Xavier Blanc, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal?
Bé, i vosaltres?
Pues una mica ressecosos encara, perquè és com si fos un dilluns després de festa major.
Això de la festa major.
No ens hem d'enganyar.
Si és un dimarts amb cara de dilluns.
Però serà una setmana curta.
Això
començant
sí.
Dimarts ja està bé.
I de fet ja estem mirant el cap de setmana següent, que hem de venir
sí, sí.
d'un cap de setmana intens a Sant Cugat, però Sant Cugat no para.
Continuem amb més activitats.
Continuem amb més activitat. I de fet, el Xavier té una activitat ben interessant aquest cap de setmana. Ha vingut ara ell mateix la presentarà, ha vingut amb una de les protagonistes també d'aquest divendres, 3 de juliol a les 10... Delete Tables, no sé si ho dic bé.
Sí, ho dius bé, però pots dir Deleitables.
Vale, Deleitables,
diré per
nova
què.
Música antiga,
sí.
Les hipèrboles de l'orquestra barroca.
Sí, quina cosa més complexa, eh?
Sí, ara sí. Ens ho explicaràs tot
sí,
i com
ja sabeu,
sempre aprendrem moltíssim.
Sí, aprendreu coses molt, molt suporíferes i molt, sobretot en context de
barroc,
festa,
no?
Context, molt barroques en context de festa major, no sé si és el que s'escau més. Potser un... no sé.
O possiblement després, una setmana després de festa major
sí,
és el que
sí, exacte,
més entra.
Sí, tornar a la pau interior.
A purificar.
Aquell, a purificar-nos una miqueta. Uh-huh. Sí. Doncs el Deleitables aquest que deies és Deleitables. I et diré per què. Mira, començarem per això. Abans que em facis la pregunta, per què aquest nom?
Sí.
Ja te la trec.
O sigui, ara, no sé qui farà l'entrevista.
Ja està molt rodat. El Xavier ja està molt rodat.
Ves pensant amb la pregunta següent. Doncs el Deleitables és una paraula del castellà antic que surt molt en els tractats de música del segle XVI, XVII i XVIII i que fa referència a una manera d'entendre la pràctica de la música senzillament per gaudir-ne'n, de deleitar-se amb la música, delectar-se o delir-se del fet sonor, per gaudir-ne senzillament sense gaires històries més. I és una mica la idea d'aquest grup que fa una proposta de música doncs molt fresca, molt per gaudir-ne, molt per passar-s'ho bé, i que es correspon molt amb molt del repertori del segle XVIII, que és el que practicarem en aquest concert del dia 3 a la nit.
Comencem a aprendre, Carme. No sé si vols
sí.
Presentar a qui t'acompanya.
Mira, m'acompanya...
Ja la coneixem.
Sí, m'acompanya la Ruth Verona.
Sant Cugat a fons.
La Ruth Verona és una companya meva amb la que toquem en molts grups de música antiga. Ella és violoncel·lista, ella és canària, ve de Les Palmes, i ha vingut especialment per aquest concert del dia 3. Hola, Ruth.
Hola.
I la Ruth toca un violoncel tocat de la manera antiga, és a dir, forma part dels músics que estan en aquest moviment de recuperació de les, dels, de les maneres de fer amb criteris historicistes, i que no és que pretenguem tenir la veritat sobre com s'ha de fer la música, perquè la veritat és pròpia de cadascú, és a dir, no hi ha una manera correcta, però sí que doncs, el violoncel que ella toca, l'arc que ella toca, les cordes amb les que toca, són diferents de les d'un violoncel normal, i això és el que fan la resta dels músics, que en aquest cas som 10 músics, que jo els dirigeixo, i tots toquen amb instruments amb cordes de tripa, amb arcs barrocs, és a dir, intentant trobar una manera de fer, no només amb els instruments, sinó després amb la interpretació, a base de llegir molt, i de llegir tractats, i d'intentar imaginar-nos com podia sonar la música en aquell moment. I la Ruth, doncs, ha vingut per això, perquè és una de les violoncel·listes, en aquest sentit, doncs, més reconegudes en l'àmbit del nostre país, no?, amb la música antiga, amb el violoncel.
Hola, Ruth.
Hola.
Això de... D'on aconseguiu aquestes cordes de tripa, com dèieu? Sí. Entenc que encara hi ha gent que s'hi dedica a confeccionar i a fer aquests instruments. Et costa de trobar?
Ahora ya es más fácil, hay más... gente que las hace, incluso industrializadas, pero al principio sí que era más difícil, o las tenías que pedir fuera de España, y ahora ya es más fácil. Sí que conseguir instrumentos de la época es más complicado, porque o no se han conservado, o hay que gastarte mucho dinero en restaurarlos. Entonces se hacen adaptaciones de instrumentos más modernos, que no son de la época, pero que se adaptan, se les corta un trozo, no tiene pica, no se apoya en el suelo, se coge con las piernas, y ya hay constructores que hacen arcos e instrumentos como copias de los instrumentos de aquella época.
¿Podríeu fer una descripció de com sona un grup o un instrument, en el cas de la Ruth, com sona un instrument de forma més tradicional? Quina diferència hi ha? Perquè m'estic intentant imaginar la diferència...
De fa tres segles, no?
Sí, ja.
Sí, sí. I no ho trobo.
És un poc... les cordes, que és el que hace més la diferència, és un sonido més... carnoso, menos metálico, porque las cuerdas no tienen metal normalmente. Y luego la historia de la afinación, se afina más bajo, entonces hace que la armonía suene menos
tenso, sí,
menos tenso, más los acordes son más.
Esto es muy barroco,
lleno,
¿no?
Sí,
también.
Sí, sí,
es,
sí, justamente.
Es una sonoritat de més barroca, que és precisament el que voleu vosaltres aconseguir.
Sí.
I per què et fixes en anar a buscar tocant amb aquest tipus d'instrument, anar a buscar aquesta sonoritat?
Yo personalmente porque me gusta más, o me siento más atraída por esa sonoridad, ese tacto del instrumento cuando lo coges, prefiero tocar con tripa y con esa afinación más baja, menos tensa.
És un so com més natural? Més desposeït d'artifici?
Això...
O no?
Mira, nosaltres podríem dir que sí, però seria fals, perquè més natural no ho és, perquè cada època té una naturalitat diferent. És a dir, és com que em diguessis que un carro amb cavalls és més natural que un Mercedes, sí.
Home, els cavalls no són els mateixos, no?
Però... que també n'hi ha.
També hi ha uns cavalls més. Sí. Però és a dir, sí, és més natural... però un Mercedes també és natural per qui el porta. Nosaltres,
ja.
No? Els que estem aquí asseguts a la taula, no. Però dir que, enteneu que vull dir. És a dir, que les cordes de tripa, en un moment determinat, i si no la Ruth em corregirà, són obsoletes, és a dir, que ja no compleixen amb la funció que els compositors, els intèrprets i el públic d'una determinada època necessiten. Aleshores, és molt vàlid en aquell moment, però per això evoluciona. I no només evolucionen aquests instruments, sinó que n'hi ha que desapareixen completament. Per exemple, nosaltres en aquest concert hi ha un clavecí. El clavecí és un instrument que en aquest cas tocarà l'Esteban Mather i és un instrument molt propi de tot el segle XVII i XVIII, però que després evoluciona perquè els hi resulta...
Inservible, no?
I després passem al pianoforte, que és el que tocava... la nostra última convidada, que tocava el pianoforte, doncs el pianoforte doncs és un instrument que ja és el precursor del piano, i és a dir que la Marina toca
el Clementi
el toca amb un piano forte, perquè no és que el clavecí sigui més natural o sigui més... No, compleix una funció de naturalitat en una època determinada i després aquesta naturalitat evoluciona cap al piano forte i després cap al piano, i després cap als instruments electrònics i cada cosa té el seu... El que passa que a la Ruth li va captivar un determinat tipus de sonoritat i un determinat tipus de manera de tocar que és molt més fàcil fer aquesta, diguem, aquesta flexibilitat que es demana per aquest tipus de música. És molt més fàcil obtenir-la amb aquest tipus d'instrument que amb un instrument més tardiu. Que els compositors ja no busquen aquesta flexibilitat, busquen una altra cosa, més tensió, frases molt més sostingudes, molt més volum, molta més tessitura, és a dir, arribar més greu, més agut, hi ha una mena d'inflació de l'expressivitat en aquest sentit, i a nosaltres ens agrada, no és que no ens agradi l'altre, però quan fem aquest tipus de música, que estem parlant de Vivaldi, de Telemann, de compositors del 18, doncs ens agrada molt fer-ho amb aquests instruments.
No? On aneu a buscar aquesta manera d'interpretar? Perquè no tenim enregistrament sonor. Està escrit d'alguna manera? L'autor ho va escriure d'alguna manera? Aquesta manera d'interpretar, perquè entenc que la música clàssica no us sortiu del que està escrit.
Sí.
Però aquesta diferència que tu dius, la manera d'interpretar, quina és?
Mira, és molt complicat aquest. L'arribar... Tu pots ser un gran intèrpret sense saber-ne res de com es feia a l'època. I pots estar molt documentat i haver llegit molts tractats, perquè n'hi ha molts, perquè tenim la sort que en aquella època, a l'època de l'enciclopèdia, s'escrivia moltíssim sobre com s'havia d'interpretar la música. Ho feien molt els francesos, però també ho feien els alemanys, també ho feien els anglesos, ho feien els italians, potser una miqueta menys, però tenim moltes dades de tractats, de cartes, de diaris, és a dir, que està ple d'informació. Aleshores, nosaltres podem tenir tot això i amb tot això ser molt bons intèrprets o molt mals intèrprets, és a dir, que això no té res a veure. I tu pots desafinar molt i pots anar contra, diguem, no portar bé el compàs, per dir-ho d'alguna manera, havent llegit tots aquests tractats. I després hi pot haver gent que no hagi llegit res de tot això i posi la pell de gallina quan toca. És a dir, que no és que reivindiquem una veritat a través d'un coneixement, sinó que reivindiquem senzillament el tenir, l'estar històricament informats per poder tenir una sèrie d'arguments de cara a la nostra pròpia creativitat. Jo crec que això és el que ens diferencia d'altres músics, diguem, que no necessiten això per ser creatius, és a dir, tenen la seva creativitat i els és igual tocar Beethoven que tocar Vivaldi. Nosaltres no ens és igual, volem saber què passava a l'època de Vivaldi i volem saber què passava a l'època de Beethoven. Això vol dir què passava amb el propi compositor, què passava amb les orquestres. Però per nosaltres és molt diferent saber que si tu toques una peça que en l'època la gent, mentre estava escoltant, també podia estar xerrant i podia estar jugant a cartes i podia estar rient i que podien aplaudir quan hi havia un subidon, aplaudien enmig de la sinfonia. És a dir, que això és una cosa que passava. Després, en el segle finals del romanticisme, segle finals del XIX, principis del XX, la cosa es posa molt...
Més tensa, no?
Més tensa. Hi ha una cosa molt reverencial cap al director i cap a les orquestres. Llavors, a la que algú obre un carmelet perquè li ha agafat d'això, tothom mira indignat a la iaia aquella que està fent soroll al concert. Tot això no passava antigament. No només no passava, sinó que heu de tenir en compte que quan es construïen els teatres d'òpera, els arquitectes rebien l'encàrrec de que els palcos estiguessin posats estratègicament de manera que es veiés molt bé tots els palcos els uns als altres, no que es veiés l'escenari, que això és una cosa posterior, perquè el que anaven allà era lluir i a mostrar-se. Llavors una òpera moltes vegades la veien en diferents funcions, perquè anaven un dia, veien un tros del primer acte i després posaven un biombo i llavors treien allà la carmanola i menjaven i bevien i jugaven a cartes i tot això, i després anaven al dia. És una cosa molt diferent. Llavors, tu com a músic veus molt diferent la interpretació si saps tot això, perquè t'has documentat i has llegit, que si no ho saps. Aquest és un exemple. O es passa el mateix si tu t'has documentat sobre les cordes del violoncel, doncs saps una sèrie de coses, o sobre l'arquet saps una sèrie de coses que si no les saps, doncs la Ruth tocaria diferent o no, però cada són opcions, no?
Les hipèrboles de l'orquestra barroca.
Sí.
El barroc, el que tenim entès com a barroc, aquesta època enrabassada,
sí,
d'extrems,
sí,
amb la música també trobem el mateix.
Sí, això és una petita reivindicació d'un fet que... d'un malentès, perquè en música sembla que tot el que és extrem i tot el que és contrastat, de clarobscur, de retòriques molt punyents cap als extrems, es practiquessin només en l'època del romanticisme, és a dir, en una sinfonia de Beethoven o en una sinfonia de Brahms o en una peça de Tchaikovsky, tot això que és molt... I en canvi... s'entén la música d'aquesta època, del segle XVII i XVIII, com un... És veritat que el barroc musical és una mica més tardiu que l'artístic, que el pictòric i que el literari, i s'entén com si fos una música una miqueta més de paper pintat, és a dir, que estaven allà i que, diguem, que tota aquesta recerca de l'impacte auditiu s'hagués de postergar a segles més tard. I no és cert. No és cert, i ho sabem, perquè ho llegim en les cròniques de l'època, en els que buscaven realment impactar de manera molt intensa en l'auditor, a través de l'impacte previ en l'intèrpret. És a dir, que tu no podies emocionar, perquè contínuament parlen d'emoció, els oients, si tu mateix quan tocaves no estaves emocionat, d'acord? Mm. Llavors les hipèrboles, senzillament la hipèrbola és un recurs retòric literari que consisteix en l'exageració, és a dir, ser exagerat en qualsevol cosa. Ho feien els pintors a l'hora de marcar aquells clarobscurs, a l'hora de marcar aquelles curves, es feia amb arquitectura amb les columnes i amb tota aquesta cosa tan farragosa i tan carregada, es feia amb tota la curva en l'escultura, i també es feia amb els propis recursos musicals, és a dir, es feia amb dinàmiques molt contrastades. Nosaltres els músics, quan diem dinàmiques, diem forts i fluixos, el que diem forts i pianos nosaltres, és a dir, el contrast entre el que és molt fort i el que és molt fluix, de manera molt sobtada o de manera molt progressiva, amb ritmes molt canviants, amb accentuació, perquè l'accent era un... exagerar els accents era una cosa que es copiava del text parlat i del text cantat. Llavors els instruments necessitaven exagerar contínuament. És a dir, és una música molt, molt viva, i que no té res a veure amb com s'ha tocat la música barroca durant molts anys, que era una cosa com una miqueta més de dir, bueno, doncs escolta, si vas al dentista i a la sala d'espera hi ha
música,
et posen una mica de Vivaldi, per això et relaxes i... T'adorms
no,
hi ha tot d'estudis que diuen que la música barroca és la sí, més, que va millor per relaxar-se i concentrar-se i tot això, va molt bé, però no casa molt amb la...
Vosaltres reivindiqueu precisament...
Exacte, el contrari, és a dir, que no portem bateria i baix elèctric, sí, perquè no... el nostre pudor, el florit professional
queda,
no ens deixa.
Em sembla que serà la segona part. Avui sí, estem sí, fent arqueologia musical, eh?
Sí,
em sembla. Xavier, tu què et vas seduir? Perquè també estàs especialitzat en el barroc,
sí,
en recuperar aquesta manera d'interpretar en aquestes peces. Què et va seduir de tota aquesta època?
Mira,
com
si
a músic?
Com a músic. Si vols que et digui la veritat... Mira, primer, una, et portaré la contrària una cosa. És que jo no sóc especialista en música antiga, perquè moltes vegades m'ho diuen, és que tu ets especialista. Dic, no, l'especialista ets tu, que tu no fas molt, fas totes les músiques de la mateixa manera. És a dir, que jo no sóc especialista en música antiga, que, diguem que faig moltes músiques intentant trobar en cadascuna d'aquestes músiques el quid de la qüestió. Llavors, una de les coses que faig és tocar amb instruments antics les músiques pròpies d'una determinada època. El que s'especialitza és el que toca totes les músiques i s'ha especialitzat en tocar-ho amb un sol instrument. És a dir, que jo toco l'oboè modern, també, l'oboè mm-hmm, actual, i toco música contemporània, també.
Mm-hmm.
És a dir, que... però quan faig música de Vivaldi la toco amb un instrument antic, perquè em complau més i m'agrada més, i el que em va seduir és senzillament que hi ha una sonoritat i una, hi ha una màgia especial en aquest instrument. Però quan faig música de compositors més tardius
necessites aquesta sonoritat diferent,
necessito aquesta. Llavors l'especialista en contra del que tothom creu, és el que toca un violí modern i toca tot el seu repertori, des de la música més del Renaixement a la música del segle XX, amb un violí, amb el mateix violí. S'ha especialitzat en un violí. Mm-hmm. Nosaltres no, ens especialitzem en diferents instruments. Això no treu que si tens molta feina amb un d'ells, doncs t'acabes especialitzant. Però això és una cosa, no a priori, no és una voluntat prèvia, sinó que es devé d'aquesta manera. I això és una mica el que li ha passat a la Ruth, per exemple. Mm. La Ruth ara pràcticament només toca l'instrument. No és una especialització, senzillament és perquè té més feina.
Perquè és molt complicat ja només amb aquest instrument. I et porta molta feina a aquest instrument.
Sí.
Sí, que... luego cambiar de instrumento también es como un cambio de chip y de...
Aquesta és una altra cosa, que és més fàcil ser especialista en un instrument que anar canviant, perquè és com parlar llengües diferents, és a dir, que de cop i volta canviar de llengua nos cuesta un poquito.
Sí. Com arriba aquest projecte? Recordem que és a partir de les 10, aquest divendres, dins de les nits de música al claustre.
Sí.
Com arriba? Tu la proposes... Te la proposen, montes l'orquestra...
Mira, és una mica la suma de tot. Jo ja fa temps que anava al darrere de muntar alguna coseta que estigués vinculada a la música antiga a Sant Cugat mateix. Per què? Perquè hi havia gent per aquí, músics, que es dediquen a això i que podien muntar una producció no molt gran, però suficientment digna en quant a orquestra. Tenint músics de quilòmetre zero, diguem, sense haver de portar la gent de les Palmes i tot això, que és una mica complicat, i aleshores va sorgir d'aquesta manera, és a dir, em van proposar, dir, tu no voldries tocar o fer alguna cosa en aquest concert, en aquest cicle, a les nits al claustre, ara al juliol, i sí, dic sí, però deixa'm mirar a veure si aconsegueixo que hi hagi aquest això, perquè és una ocasió per posar en marxa, i de fet és el primer concert que fem, nosaltres, com a grup, llavors no tothom és de Sant Cugat, però sí que n'hi ha uns quants que viuen a Sant Cugat. Després, evidentment, necessitem nodrir-nos de gent de fora. Llavors hi ha gent de Barcelona, hi ha gent d'algun poble del costat. Som 10 persones, amb mi 11. I quan ens falta algú en el quilòmetre zero, doncs anem al quilòmetre 4.000.
Sí, una mica
perquè
rut.
Llavors apareix la Ruth, senzillament perquè hi tenim molt vincle, som molt amics i toquem molt amb molts concerts amb altres grups. I aleshores incondicionalment s'ha afegit a la causa del naixement d'aquest petit grup de música antiga santcugatenc.
Sou 10.
Som 10.
10, 11 amb tu.
11 amb mi.
Parlem una miqueta dels músics que...
Sí.
Que formeu part.
Sí, els músics que formem part...
Violins...
Mira, els violins...
Són 6.
De concertino hi ha l'Adrián Alcaide, que és una violinista que fa molts anys que està practicant el ser concertino. Fer de concertino vol dir que és una responsabilitat, perquè hi ha una sèrie de moments en què et quedes sol i perquè has de liderar una sèrie de decisions en el moment del concert, que tota la resta de l'orquestra s'estan fixant molt sovint, molt més en el concertino que en el director. Això és així, i ho dic per experiència, perquè jo no sempre soc director, moltes vegades soc dirigit, i sé que el paper del concertino és capdalt en aquest sentit. No? Després hi ha la Cecilia Clares i el José Manuel Villarreal, els primers violins. Tenim 3 primers violins i després tenim 3 segons violins, que és el Ricard Renard, el Nuno Méndez i la Cèlia Raspall. I això és una formació de 6 violins, molt característica de l'època del barroc, en el que hi ha doncs, un diàleg constant entre la primera veu i la segona. I ahir estàvem parlant amb la Ruth de possible disposició en l'escenari per veure, segons la partitura, com ens interessa si marcar molt a l'estèreo entre les dues veus, 3 violins d'un costat i 3 violins de l'altre, però llavors uns queden encarats cap al públic de manera molt afavorida des del punt de vista acústic, que són els primers, i els segons queden una mica tocant més cap a dins de l'escenari, llavors el diàleg ja no s'estableix tan bé i res, i aleshores estem aquí veient una mica si a cada obra canviem de disposició, els posem els 3 violins i els 3 violins, o 3 amb estèreo.
Depenent de l'acústica,
Que hi hagi també en el monestir, etc. I després dels violins ja passem al Nathan Peruzel, que és el viola, que també és un viola barroc mític a tot Espanya, és a dir, que ha tocat a totes les, a tots els grups aguts i per haver. Després hi ha la Ruth amb el violoncel, hi ha la Lixania Fernández amb el violone. El violone és un contrabaix una mica diferent, no?, del contrabaix, el violone. Té trastes,
com una guitarra
i com una viola de gamba, i té un funcionament diferent, hi ha una sonoritat diferent que el, i que és el que... I després hi ha l'Esteban Mazel amb un clavecí, com un instrument de tecla propi d'aquesta època, i que realitzarà amb la Ruth i la Lixania el baix continu, que és una de les característiques principals d'aquesta música, és a dir, que els compositors escriuen un baix, les notes més greus, que són les que donen suport a tot el discurs musical que va apareixent per sobre, amb totes aquestes textures.
Amb aquesta sonoritat especial que deies, Ruth.
Això mateix.
Si en la música clàssica ja és... Si ser músic ja és complicat, sí. Si en la música clàssica encara possiblement més complicat, especialitzar-se o començar a tocar instruments que, per exemple, el clavecí o el violone, sí. Mai a la vida jo l'havia escoltat. No sé, sí. Si és un instrument que encara avui es pot escoltar...
No, a veure, es pot escoltar perquè hi ha quatre friquis, com nosaltres, que diem, escolta, això del violone, què és, i tal, llavors et embranques en una mena d'aventura complexa, que vol dir que has de comprar-te un instrument molt estrany, normalment molt car.
I hi ha professors en actiu al món.
I llavors has d'anar a buscar...
Al món, entenc, no?
I actualment, nosaltres a Catalunya tenim la sort que les MUC, a l'Escola Superior de Música, hi ha un departament de música antiga. També n'hi ha una al Conservatori Superior de Madrid. És a dir, que a València ja es fan alguns instruments, no tots. Al País Basc també, és a dir, que mica en mica es va normalitzant. Tots els que estem aquí, jo diria pràcticament no, tots hem hagut d'anar en el seu moment fora, a l'estranger, a formar-nos amb això, perquè hem buscat les figures més importants que són personatges que han tingut doncs una clarividència a l'hora de llegir tots aquests tractats, de recuperar instruments en els museus. És una generacions anteriors a les nostres que van fer una feina importantíssima de recuperació de criteris històrics, i aleshores a tu quan t'ha picat el cuc doncs ets capaç d'anar-te'n a la Conxinxina a entrar en contacte, no? Vull dir que jo un dia em van deixar un caset, estic parlant, imagineu-vos, estem parlant del neolític sonor, un caset, i vaig escoltar un so que em va meravellar, i una persona que tocava meravellosament, però no hi havia el nom de qui tocava. Jo no vaig parar fins que vaig aconseguir saber qui era que tocava allò que va resultar que era un oboè barroc, i que era el Paul Dombrecht, el qui després seria el meu professor durant molts anys. I vaig, per casualitat, vaig saber que era belga, llavors vaig escriure a l'ambaixada belga perquè em diguessin els noms dels professors d'oboè dels conservatoris belgues, i li vaig escriure, i vaig tenir la sort que em va contestar, i vaig decidir anar-me'n a viure a Bèlgica, sí, senzillament sí. Perquè em vaig quedar enamorat d'aquell so. Que, per això dic que quan parlo de friqui argumento en primera persona aquesta pràctica del friquisme de la música antiga. Et pica hi ha una mena de sensibilitat especial, el gusanillo, que diu la Ruth, i te'n vas, i ella en èpoques diferents, perquè és més jove que jo, i quan ella va anar, jo crec que ja havia tornat, però ella se'n va anar a Holanda, també per la mateixa raó. Va anar
també vas escoltar algú...
Un casset també, però jo sí sabia sí? Quién era.
Es va estalviar feina.
I mi professor de allí de Canàries sempre me introdujo en la música barroca, però no con el instrumento y eso, porque a él también le gustaba mucho, y fue así poco a poco... Y entre que a mí me gustaba y él se negó a seguir siendo mi profesor, me presionó así. No, se negó por presionarme, pues marché de la isla.
Eras una alumna muy difícil.
No, pero no, tienes que ir. Yo ya no quiero ser más tu profesor, para que me fuera, básicamente.
Forzarte a que pudieras. Anem al repertori.
Anem al repertori, sí.
Vivaldi, Telemann, sí. Abans has passat una miqueta per sobre, de sí. Quatre autors.
És un concert de format estiuenc, per dir-ho així. És a dir, que ho hem pensat de manera que no sigui llarg, que sigui fresc i àgil. I és una horeta de música sense pausa, de dalt a baix, dividida en quatre obres. Comença per un concert en sol menor de Vivaldi. Tot és per instruments de corda, menys el clave, que sempre hi era en qualsevol formació en aquesta època. No hi ha instruments de vent, el qual per mi també com a oboista em representa una cosa molt exòtica, és a dir, que només estar treballant amb companys que toquen instruments de corda em sedueix molt, és una cosa molt interessant per mi. I aquest concert de Vivaldi és el que obre el concert, no? Després hi ha un Telemann, i aquest Telemann és una obertura burlesca del Quixot. El Quixot és un personatge molt... El Quixot i Sancho Panza són hiperbòlics, és a dir, és la hipèrbola portada, és l'exageració còmica, no?, portada al límit. I en el segle XVIII era un personatge de referència no només a Espanya, sinó a tota Europa. És a dir, se n'havien fet moltes traduccions i no hi havia ningú que estés relacionat amb la cultura que no hagués llegit el Quixot amb la traducció pròpia del seu país. I així ho va fer Telemann, i Telemann va dedicar diverses pàgines al Quixot. Les més importants, aquesta obertura burlesca, i després, poc abans de morir, encara va escriure una òpera amb llibret basat sobre el Quixot, sobre les aventures, que els donava molt, molt de joc. I en aquest cas l'hem posat perquè això de la hipèrbola és meravellós com a exemple de hipèrbola musical, tot el que va escriure Telemann, perquè com descriu l'atac del Quixot als molins de vent, diguem d'una manera extraordinària des del punt de vista de l'escriptura dels instruments de corda, com descriu els planys del Quixot per la seva estimada Dulcinea, i és una cosa, diguem, com busca uns intervals determinats i una manera de construir que sembla realment que estigui planyent a la Dulcinea, com descriu el galop del Rocinante d'una manera molt exagerada i el contrasta d'una manera molt còmica amb el galop desgarbat de l'asno de Sancho Panza, com se'n va a dormir i somia amb els llibres de cavalleries. I, és a dir, és una obra, en aquest sentit, un model d'hipèrbola que no podia faltar en un programa que es titulés així. Després ja passem a Sammartini, i Sammartini era un compositor germà d'un famós oboista i flautista que es deia Giuseppe. Aquí és una sinfonia d'algú que nosaltres diem les sinfonies de Mozart, les de Haydn, les de Beethoven, no surten del no-res, surten d'una sèrie de compositors que ja en el barroc van, diguem, fundar, hi ha un acte fundacional del fenomen de la sinfonia, que és una cosa que ja existia, però amb aquesta forma concreta és en aquesta època que es defineix. Hi ha un tipus de manera de portar el llenguatge també cap a la sinfonia en una època del barroc, que després dona peu a Mozart i a Beethoven a escriure les seves sinfonies, i així fins a tot el sinfonisme del segle XIX. I hem escollit una sinfonia molt bonica de Sammartini, que especialment el segon moviment, un afectuoso, és un bombonet deliciós, melòdic i molt, molt bonic. I després acabem amb un compositor, perquè ens agrada posar... ja Sammartini ja no és molt conegut del gran públic. Telemann, si ets una mica
malhome,
Vivaldi i Telemann et sona més o menys, i Sammartini ja no tant. Però és que el Gregori aquest no el coneix ni sa mare. I no només no el coneix ni sa mare, sinó que és que cap dels músics que tocaran això saben qui és Gregori. Només ho sé jo. Jo no té cap mèrit, perquè jo tampoc ho sabia. És a dir, què fem? Doncs busquem a les biblioteques, busquem en els catàlegs, i llavors ens fem en partitures, analitzem la partitura i diem, ostres, doncs això està molt bé, és molt bonic i no ho ha tocat ningú, i ningú ho coneix. Val la pena donar-ho a conèixer per sortir-nos una miqueta.
Per posar-ho encara una mica més complicat.
Per posar-ho una mica més complicat. I aleshores tocarem peces del... Aquest sí que val la pena dir el Giovanni Lorenzo Gregori, perquè si no toquem peces del Gregori, sembla que toqui peces
del portero de...
Sí, o del meu tiet, meu tiet, no?
Igual que jo els deleitables. Deleitables.
El deleitables toca música del Gregori. Llavors, perquè són concerts molt curtets, de fet en toquem quatre seguits, perquè són concerts que van així molt, molt ràpid, moviments molt curts i molt contrastats. És a dir, que també és un exemple d'hipèrbola contrastada molt bonica, i és una bona manera d'acabar el concert.
És deixar-ho al final
deixar-ho, amb més
ganes.
Sí, això mateix.
Doncs, Xavier i Ruth, Com sempre hem après moltíssim, Carme, amb el Xavier. El Xavier, tot i que té pressa,
sí.
té pressa, però...
Si el deixes, acabem, eh?
Sento, no, però nosaltres...
No, però tinc pressa perquè tinc una reunió, però com em diverteix molt més xerrar amb vosaltres que la reunió, que no podré dir res i estaré allà passivament aguantant... En fi, deixa'm-ho.
I aquí deixes d'anar el friquisme. S'expandeix per les
llars. I a nosaltres, que ens encanta que ens ho expliqui.
Estic molt content que us encanti. I a més, és que hi ha...
Estàs a casa.
Estic a casa, estic com a casa, estic assegut davant del meu micro.
No te l'emportis ara, eh?
No me l'emporto, però a més, no sé, això, avui fa 15 dies que... O sigui, avui em hagués tocat venir, curiosament.
Sí, i has vingut al final.
Ha sigut casualitat absoluta,
eh? No t'ha donat temps de trobar-ho a faltar.
No m'ha donat temps de trobar-ho a faltar. I dic, ostres, ja no tinc ràdio. Dic, mira, avui sí que en tinc.
Passarem l'etapa d'estiu sense secció, el mestre Blanc, però...
Però jo també he de tenir un temps per acumular coneixement per poder veure.
Sí. Em sembla que ets un pou de sabidoria. Jo anirem descobrint. Divendres 3 de juliol, a partir de les 10 de la nit, deleitables, nova música antiga.
No, ara m'he proposat fer un llistat de tot el que em diuen amb aquest nom, perquè l'altre dia també em van dir...
La fonètica, no?
No només la fonètica, sinó se'ls oblida, llavors comencen a dir coses, intenten dir, ara no sé, diuen coses molt divertides, llavors està bé, farem un dietari de tot el d'això, per quan faci 10 anys, dius, què s'ha dit durant 10 anys? Com s'ha pronunciat aquest nom?
Doncs Ruth i Xavier, moltes gràcies per venir a cugat.cat i explicar-nos aquesta arquitectura arqueologia musical. Avui.
Moltes gràcies a vosaltres, un
gràcies.
Cop més.
Gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.